Consciència, espiritualitat, psicologia, filosofia, coneixement i despertar. Informacions molt útils pel nostre dia a dia.
Bona nit a tothom. Estàs fins als collons de tanta tonteria? Estàs fart de veure bojos al poder? Necessites força i equilibri? Aquí, a Revolució Conscient, t'ajudarem a ser un guerrer. Un guerrer que ajudi a fer la transició. Som-hi, doncs! Bé, aquí tornem a estar. Hola, Àngel, què tal?
Hola, bona nit, Carles. Hola, bona nit, Rebeca.
Bona nit.
Ah, bona nit, Rebeca.
Hola, bona nit.
És la nostra entrevistada d'avui. Bé, avui tindrem la Rebeca, parlarem del ioga. Anem bé, Àngel, per
sí,
això?
Sí, molt bé, molt bé, de veritat.
Cal dir que, bueno, parlarem també una mica de l'actualitat, però anem un pèl desfassats pel tema gravació i emissió, però bé, ho tocarem més tard. Anem directes al ioga. Bona nit, Rebeca, què tal?
Bona nit una altra vegada, molt bé.
Molt bé, aquí preparada per una entrevista.
I tant.
Ja tens experiència, eh?
I tant.
Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, primer, què és el ioga?
El ioga, si en parles d'on prové o quin és el sentit de la paraula, pròpiament, el ioga és una paraula sànscrita que significa unió.
Què és el sànscrit?
El sànscrit és l'idioma que antigament, que també es diu que és l'idioma dels déus, es parlava a la zona de la Índia. Uh-huh. És un idioma que es pot llegir, d'acord, i es pot escriure, el que fins a on jo sé no és un idioma que es parli, normal, perquè ara la gent, és a dir, els hindús, no parlen sànscrit, sí? Però canten, escriuen i llegeixen sànscrit.
I diuen que és el primer idioma?
Sí, tradicionalment diuen que és el primer idioma que va sorgir, per això diuen que és l'idioma dels déus i que els sons que porta la llengua són sons sagrats.
Són vibracions
molt potents, que una part del ioga són el cant dels mantres i que aquests mantres són els sons sagrats que provenen del sànscrit. Exacte.
Molt bé. I unió, què vol dir?
Doncs, quan el ioga diuen que és una unió de les tres parts que nosaltres tenim. La unió del nostre cos, de la nostra ment i del nostre esperit. Per tant, el ioga, la disciplina del ioga, el que intenta és que hi hagi una unió entre aquestes tres parts i que tant el nostre cos estigui en comunió i en concordança amb la nostra ment i que aquestes dues parts, un cop estiguin en harmonia, vale, puguin donar pas a que la part espiritual i la part més terrenal de la persona puguin viure i conviure com realment ha de ser, en equilibri.
Sí, el ioga és com una gimnàsia i alhora una meditació?
Sí, és una barreja d'aquestes coses, exacte.
Sí, portaria un creixement personal al mateix temps que una millora física?
Sí, totalment.
Tot va unit.
Exacte.
Unió.
Tot va unit. Una cosa no pot anar amb l'altra i sí que és veritat que pot ser que hi hagi una compensació però, o una descompensació, però el que hem d'intentar és que hi hagi un equilibri.
Mm-hmm. Molt bé. I quins tipus de ioga hi ha?
Actualment, al mercat, podríem dir, hi ha moltíssims tipus de ioga. Realment, que tants tipus de ioga com professors o persones poden haver-hi.
Clar, com tipus de teràpia, no?
Exactament. Exactament. Uh-huh. Per què? Doncs perquè no tothom som iguals i no tothom necessitem les mateixes coses i aleshores doncs, sempre anem a buscar allò que ens ressona per dins. sigui conscient o inconscientment. Cada vegada actualment estan sortint tipus de iogues diferents que no deixen de tenir la mateixa arrel, però que depenent de la situació, depenent del tipus de vida que la gent porta, doncs se sent més atret cap a un o cap a l'altre.
Clar, hi ha Kundalini Yoga, Hatha Yoga... Bueno, altres?
Molts, sí, hi ha moltíssims. L'últim, mira, una de les últimes revistes que vaig estar llegint fa pocs dies, parlaven precisament d'això, i la vaig comprar, per moltes altres coses, per posar-me una mica al dia de quina quantitat de tipus de ioga que hi ha. Hi ha tants tipus de ioga que jo amb 3 o 4 ja en tinc prou per saber-ne, i ja està, perquè la resta també sé coses, són coses que es donen i que no sé mai si duran en el temps o no, i també sorgeixen depenent dels països, depenent de les modes, depenent de la situació personal. Per tant, hi ha tants tipus de iogues com realment hi ha persones.
Ah, també és com el Reiki, que ara hi ha gent que s'inventa el Reiki Power, sí. El Reiki no sé què,
sí.
I clar, cadascú pot crear la seva branca,
exactament.
No?
Exactament. Mentre tu te la creguis i creguis que realment allò funciona i tinguis persones que et segueixin, tu pots crear qualsevol cosa.
Sí, sí, sí. Molt bé. I, bueno, tots aquests tipus, al final, es diferencien gaire entre ells o no? Perquè hi ha gent que es pensa que ioga és assentar-se, ficar els dits així
en mudra,
i en silenci.
I penjar-te com una barra.
Sí.
No. Els iogues tots tenen una base... Sí, però és veritat que hi ha diferències de ioga. Hi ha, per exemple, una banda del ioga que es dedica molt més al kundalini, per exemple, que és una cosa que m'agrada molt però que no faig. Jo no faig kundalini ioga, ¿vale? La trobo molt interessant perquè treballa una part d'aquesta energia kundalini que és una cosa molt bona i que tots portem.
Què és l'energia kundalini?
Bueno, l'energia kundalini, segons els entesos, i jo, amb la meva... petita part, no ho soc pas, d'entesa en això, és l'energia que nosaltres portem, sí? És l'energia primigènia que nosaltres ens
vale. Mou. Innata.
Sí, és la que amb la que naixem, vale. Realment, i amb la que marxem d'aquí.
Molt bé.
Se suposa que en aquesta, i és veritat que es pot arribar a exercitar, que en aquest tipus de ioga, kundalini ioga, el que fas és poder trobar-la i despertar aquesta energia kundalini que tu portes.
Vale. I els exercicis? Perquè hi ha exercicis que semblen de gimnàsia, d'altres tipus de gimnàsia, no? Però mentre fas un exercici, què estàs fent?
En el ioga, els exercicis, per molt bàsics que siguin, molt senzills o molt, podríem dir, gastats fins i tot, perquè hi ha exercicis que són de gimnàstica pura i que tu a l'escola, quan eres petit o quan vas al gimnàs, fas, sí?
Sí, sí.
La diferència entre fer un exercici a nivell gimnàstic o fer un exercici a nivell de ioga és que tu poses consciència en la manera com ho fas, sobretot en la manera com ho fas, com executes aquesta postura, aquesta asana, i amb la percepció que tu reps d'aquesta postura. Això que vol dir? Que has de ser molt conscient de la manera com fas la postura, com la mantens, què és el que perceps, què és el que està sentint el teu cos i la teva ment, i després com desfer-la i acabar. La diferència és la pura consciència del teu propi cos i de les teves pròpies percepcions i emocions que tu tens quan fas una postura.
Clar, pots tenir percepcions d'emocions, sentiments,
sí,
pensaments,
sí.
I també físics, no?
Exacte.
No sabia que aquí estava tan rígid, no?
Tu pots estar fent una postura i pots estar... sentint que la cama activa, però quan tu poses consciència en aquesta feina que està fent la cama, que no només és dolor, pots adonar-te de que pots tenir un sentiment de ràbia, un sentiment de tristesa, un sentiment de calidesa, moltes percepcions que en un exercici o en una sèrie d'exercicis fets a casa o gimnàstics o digue-li el que
sí,
vulguis,
sí.
No tens.
També té, perquè si ho fas a casa de vegades ja et distreus perquè fas altres coses o
sí.
No ets capaç d'estar una hora allà.
Sí.
El que passa és si vas a una sessió ja t'aïlles del món.
És diferent.
I pots aconseguir més, normalment.
Una de les coses que acostumo a dir a la gent que ve a la sessió, a la pràctica, és que intentin, que ja és prou difícil de per si, deixar totes les coses a la porta on et canvies i entrar a la sala només esperant, realment només esperant, no esperant res, sinó tenint aquest moment i deixar que tot el que portes a dins quedin fora d'on una estona per poder donar-te un temps per tu mateix i poder veure què és el que t'està passant en aquest moment.
Però això que dius, estic totalment d'acord, però això també s'hauria de fer a la vida diària. Per exemple, si estàs a la feina, concentrar-te realment en el que estàs fent. Quan surts de la feina, anar al següent pas.
Sí.
I anar separant tot per escenes. Per escenes o... I això hauria de ser la nostra vida, viure conscientment.
És que moltes vegades a les classes el que diem és que... O el que intento és que quan la gent ha acabat la classe siguin conscients de que aquesta pràctica no només ha estat una pràctica d'una hora ficats en una sala, sinó que tot el que han sentit en aquella estona la portin a fora. Igual que els dic, deixeu les coses a fora i després les torneu a agafar, moltes vegades quan tu deixes les coses a fora i entres a la classe i te n'adones del que tu estàs sentint, de per què t'estan passant les coses, quan surts a fora, aquell sac de pensaments o de sensacions que has tingut, el veus diferent, perquè la teva percepció ha canviat. Vale? Per tant, sempre els dic, el millor de la classe no és el que feu dins de la classe, és que us porteu la classe cap enfora. I intenteu que tot això que ens surt molt bé quan estem a dins de la classe fent la pràctica, el pugueu portar a la pràctica diària, al viure cada dia.
Sí.
És aquí on realment està el quid de la qüestió.
Sí, integrar-ho en la teva vida.
La teva vida.
Sí. Quan havia anat a Tai Chi fa temps, doncs una persona a la feina em va dir, ostres, no sé com ho fas, que encara que tinguis 20 feines, quan n'agafes una, vas fent aquesta... I quan acabes fas una altra i vas mantenint un ritme, no? I vaig pensar, ostres, potser això és el Tai Chi, que he après això, no?
Sí.
Doncs llavors és això, no? D'integrar-ho. I ja que he tret el tema Tai Chi, quina diferència hi ha entre, per exemple, yoga, Tai Chi, Qigong o altres disciplines així orientals que hi poden haver?
Bueno, són disciplines orientals que venen d'aquesta part de, diguem,
món.
Del món, sí. Tenen moltes diferències i moltes semblances. La primera és el ioga prové de la part de la Índia, sí? Uh-huh. El Qigong és de la Xina, vale? I el Tai Chi és japonès. Però si tu comences a veure les arrels, sí? I les llavors primigènies de les tres disciplines, te n'adones que és exactament el mateix. Tot el que volen és arribar...
És com les religions.
Sí.
Que totes venen sí. De lo mateix és i s'han anat derivant.
Totes. I realment totes aquestes disciplines també tenen una base, si no religiosa... Vale? De creença o de filosofia de vida. Uh-huh. Per tant, la base és la mateixa, però després has de veure el tarannà del país, el tarannà de la societat, de la gent que l'ha creat, que l'ha desenvolupat i que l'ha fet extensiu a tot arreu, perquè després tu puguis decidir quina és la disciplina o el que més et toca, el que més et ressona per poder agafar. A mi el Tai Chi i el Qigong m'encanten, uh-huh. M'agraden moltíssim. I quan tinc l'oportunitat de que algú em faci una classe, a mi jo disfruto molt. Uh-huh. Però a mi m'agrada més el ioga.
Clar, cadascú.
Porta, clar, és a dir, va més amb el que jo sóc.
Sí. De fet, també va a èpoques. Jo he fet Tai Chi, me'n vaig avorriar, estic amb tu fent ioga.
Exacte. No.
Jo no estic fent ioga, però faig cada dia meditacions. I també trobo que faig la meditació zen,
sí.
I trobo que cada vegada estic menys coses aquí a la tapa, i realment som molt més conscient i vius més el que dius en cada moment, el que estàs fent, i... Fora pensaments, i és una de les claus que trobo jo, que això s'ha de buidar,
sí.
S'ha de buidar, i quan més buit ho tens, més bé flueixes.
Més coses entren, també.
I tant.
La qüestió és que hem d'anar fent, no? Perquè aquestes disciplines no s'haurien d'ensenyar al col·le, també, o a l'institut, perquè, bueno, i cuina, i psicologia, no?
Sí.
I moltes altres coses...
Com qualitat de vida, també,
sí,
buscar la felicitat.
Buscar la felicitat, l'autoestima, l'assertivitat, no?
Xerrar.
Saber xerrar, perquè al final, si vols triomfar a la vida, si no saps xerrar, costa molt,
parlar,
no?
Parlar i escoltar, que també és molt important.
Escoltar, això, em sembla que no està gaire pres, eh? Costa, la societat. Vull dir, a l'escola és igual, s'hauria de fer, també.
Afortunadament és una cosa que es fa. Jo, per exemple, una de les classes que tinc és de ioga extraescolar, a una escola d'aquí de la comarca, vull dir que són, fas ioga nenes de 10 anys.
Pues extraescolars.
Sí, són extraescolars. Però...
Nens no venen.
Oh. Sí, a veure, aquest any, per exemple, no, però l'any passat, perquè ja és el segon any que ho fem, sí que hi havia nanos, sí. Uh-huh. No hi ha gaire distincions a les classes que jo tinc, venen homes i dones... igual, vull dir, no, sí, per això no hi ha problema. Però sí, aquestes disciplines, i no ara no parlo només del ioga, aquestes disciplines que t'ensenyen a ser conscient de tu mateix, a ser conscient del teu propi cos, de les teves emocions, del que tu ets per dins, del que per dins deixes anar cap enfora, és una cosa que s'hauria d'ensenyar a un nivell molt, 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 molt bàsic. I és a les escoles on s'hauria d'ensenyar. Perquè poder relaxar-se, poder concentrar-se, tenir capacitat de concentració, de memòria, de poder controlar els teus estats nerviosos, d'alegria, sí, d'eufòria, de tristesa, de... és una cosa que no només necessiten els nanos, necessitem tots.
Tots.
Per tant, si ens ensenyen des de petits a poder gestionar tot això, és una cosa que a nosaltres, en créixer, ens ha de ser positiu, segur.
De fet, jo on, a les feines també, per exemple, ara on treballo he tingut l'última revelació, bueno, puc dir on treballo, treballo el Covid, i ja la zona d'oficines sobra molt d'espai, i perquè s'han fet noves després del foc i històries, doncs allà es podria fer un ikep, una sala de ioga i de tai chi, segur, i de coses així, segur, més espirituals, sí, energètiques.
Et veig
i
una potser... miqueta enrabiat, eh? Per què?
Ah.
Que perceptiu, Àngel.
Se li accelera quan xerra de la feina, se li accelera.
Tu, Àngel, també hi vas estar ja, eh? Vam conèixer ja. I... No, quan he dit lo del foc, perquè, clar, crees mala energia, mira el que passa, es crema l'empresa, no? Mm-hmm. Pues, per crear una consciència i una manera de treballar, doncs, amb una energia bona, positiva, no? I crear unes maneres de fer que seria de lo que toca ara ja al segle XXI, no? I que seria com a cursets o introductoris, o ja es veuria com es fa, però anar introduint, augmentant la consciència i cultura de les persones de l'empresa.
Sí.
Si tot això ha d'anar evolucionant, no?
Jo espero que sí, almenys jo estic posant el meu granet de sorra a nivell escolar, i aquí a Taradell la gent està molt contenta, els nanos demanen voler fer ioga, els pares demanen als nanos què és el que volen fer, és a dir, no només és per part d'una banda, sinó que tots dos estan sempre, si els nanos van a ioga és perquè o els nanos els hi demanen o els pares ja hi van i volen que hi vagin. Bueno, moltes vegades els nanos hi han anat i els hi diuen als pares mira, i acaben els pares anant a ioga, vull dir que tot es contagia, i és una cosa que es necessita fer, però no per al bé de ningú, sinó per al bé de cadascú.
Sí, sí. Mm-hmm. I quan dic que s'ha de fer als col·les, no vull dir que es deixi de fer el que es fa ara.
Ni molt menys.
Vull dir, no, que hi ha gent del món teràpies que és molt radical. No, no, el que es fa està bé i
està
el que hi ha d'haver és més eines, com per exemple a Finlàndia, que són 16 nens per classe, amb suports, doncs, i una implicació més gran de la societat, no? El que hi ha d'haver és més recursos en comptes de treure'ls, no?
Sí.
Però bé, això és un altre tema. Per un altre dia.
Per un altre dia.
Si coneixes algun mestre que el puguem entrevistar.
D'acord, et prenc la paraula.
Molt bé. Llavors també hi ha persones que diuen és que jo no sóc elàstic, per tant no vaig a ioga perquè no sóc elàstic, o sóc massa elàstic, per tant no hi vaig i tampoc perquè tampoc em farà res. Estan encertats o estan equivocats?
No té res a veure l'elasticitat o la flexibilitat que pots tenir per practicar el ioga. Mm-hmm. Si tu ets una persona... naturalment, i tens capacitats per ser flexible, el que faràs és que la teva pràctica del ioga, totes les postures, totes les asanes, totes els moviments en els que impliqui l'elasticitat i la flexibilitat, per tu seran més fàcils. Però no només anar a ioga o fer ioga vol dir ser flexible.
Sí, sí.
És ser resistent, és tenir equilibri, és fer exercicis de força, és fer exercicis de concentració i exercicis de no moure's, és a dir, una inactivitat total, que no tothom pot estar-se 2 minuts sense fer res més que respirar.
Que és el tema mental, emocional. Perquè jo he notat, no? De vegades, quan estàs, comences a sentir unes coses, les processes i unes emocions, i bueno, cada dia és diferent.
Que no té res a veure amb el moviment.
Sí.
Per tant, qualsevol persona pot fer ioga dintre d'uns paràmetres, sempre es demana si a nivell de salut tens algun problema greu, però com el ioga no és un nivell, o almenys el ioga que jo intento fer no va per nivell, sinó va per persones.
No dones cinturó groc?
No, no tinc cinturons. No, ni dofins d'aquests ni cavallets de mar tampoc. Em sap greu. No, no en tinc. Però cadascú té un ioga perquè cadascú és diferent. No hi ha nivells. Només és el nivell que tu tens perquè fins i tot tenint un nivell, tu tens un ioga un dia i l'endemà tens un altre perquè tu no ets el mateix. Per tant, sense estàndards, sense nivells, sense només explicant com pots fer una postura, com pots fer una sala, com pots fer un exercici, una sèrie d'exercicis, i pots ser tan elàstic, tan fort, tan resistent o tan equilibrat, que tinguis, que puguis fer una part de les postures o de les asanes amb molt d'equilibri i que la part de l'elasticitat la portis molt malament. Per tant, també és molt divertit saber fins a on arribes i quins són els teus punts forts, els teus punts febles, per poder treballar i mantenir els que tens forts i treballar i millorar els que tens febles.
Uh-huh. I quan surts de classe... et sents amb més energia que abans o més estirat? O, què sents?
Això digue-m'ho tu. Digue-m'ho tu, que ets el que surts. Jo surto molt bé.
Tu què sents, Carles, quan surts?
Ara et faré jo la pregunta, Carles. Tu què sents quan surts de classe?
Bueno, de moment només porto 3 classes. O 4, em sembla.
I en aquestes 4, com et sents?
Ah, no, bueno, depèn del dia. Tots són dies. Però sí que m'he sentit més oxigenat i com a més energia, sí. Uh-huh. I inclús mentalment, saps, has pogut trencar una mica. I tot depèn del dia, no? Però sí que notes que, bueno, que has fet. I va bé.
Tu has vist, per exemple, que tradicionalment diem avui estic cansat, no vull anar ni al gimnàs, ni vull fer ioga, ni vull fer res. Realment és aquell dia, sí. Jo no sé per al gimnàs, d'acord? Però aquell dia en el que estàs cansat i aquell dia en el que et fa mal l'esquena és el dia que hi has d'anar.
Sí.
Perquè uh-huh. Ho has comprovat que entres a la classe, tu fas el teu ioga en el teu ritme, però energèticament desbloqueges punts en el fet de moure't, i no de moure't d'una manera repetitiva, sinó de moure't d'una manera conscient, en la que energèticament desbloqueges tota aquesta part que físicament també està tocada. Mm-hmm. Per tant, poder entrar a una classe cansat, poder entrar a una classe esgotat o enfadat o trist, i també poder alegre, no entres igual que com surts. Sí, amb una classe de ioga l'energia s'activa, per tant, surts poder més massagat, però també amb més energia.
Jo això ho he notat, eh? Uh-huh. Quina mandra ara, no sé què, sí. Tinc massa feina, no?
Sí.
Jo amb això que dieu és curiós, no? Perquè jo sóc, em considero una persona bastant esportiva, i a mi em passa igual, no? Quan estic molt cansat, per exemple, vaig a córrer o vaig a nadar o agafo la bici, i després carrego piles,
ja
però...
Està, sí. És tot l'efecte contrari, sí, el que sí, passa que en aquell punt, si deixes que la teva ment, aquests 3 segons que et diu quina mandra, deixes que s'apoderi de tu, ja està. Et quedes al sofà.
Sí,
si no li fas cas i t'aixeques, en aquest moment ja has trencat.
Però clar, d'això es tracta ser conscients.
Sí.
Aquí hi ha la força de voluntat i una mica la confiança, no? Però a mi també m'ha passat en esport, no? Que comences a córrer i no tires, i tot d'una s'activa i comences a córrer com una moto, no? Uh-huh. I no saps què ha passat. Llavors... Hi ha la confiança i la força voluntat de posar-te a fer-ho. I llavors anar fent fins que surti, no?
Sí, és així. Per tot, sí. Tant per córrer, per anar en bicicleta, sí. Per fer una classe de ioga, és tot
molt
el
bé.
Mateix.
Mm-hmm.
Molt bé. I si algú vol venir a fer una classe amb tu, mm-hmm. On t'ha d'anar?
Està convidadíssim. Per fer una classe, jo ara estic a l'Espai Creatiu a Vic, en una sala molt maca on ens hi trobem molt a gust, que sí?
Ah, sí, està bé.
Sí. Doncs estem a l'Espai Creatiu a Vic. Podeu entrar per internet tranquil·lament i poder veure l'espai i trucar per telèfon. Demaneu per una classe de ioga amb la Rebeca i ja està. Podeu venir a una classe gratuïta per veure què tal, perquè no a tothom li agrada el ioga o s'hi troba a gust, i és una cosa que s'ha de permetre un el luxe, perquè és un luxe de poder venir i provar. Uh-huh. I si us agrada, doncs... podeu venir cada setmana.
Una pregunta, quins horaris fas?
Les classes són de 7 a un quart de 9. Sí, de 7 a un quart de 9. Sí, més o menys.
Vale.
Si no m'enrotllo gaire, doncs a un quart de 9. Si m'enrotllo una miqueta, a un quart i mig.
Ahir que hi havia futbol...
No ho sabia, realment no ho sabia. Però bueno, suposo que vosaltres mentalment em veu dir corre, 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 i jo vaig acabar clavada. Doncs els dimarts.
Vale.
Els dimarts.
Uh-huh. Espai Creatiu, que per buscar a internet és www.espaicreatiu.com. Uh-huh. No és .cat, .com. Vale.
Sí.
Vale. Molt bé, doncs...
Esteu convidats tots.
Perfecte. Llavors, quines diferències hi ha entre fer una classe de ioga aquí a Occident o fer-la a Orient? Perquè, clar, quan arribem a ioga, clar, xerrem. No? Xerrar els 5 primers minuts és impossible començar puntual. I això algun mestre igual es posaria dur o rígid, s'enfadaria, no? Però clar, també som gent i ens hem d'estimar, no? Hem de parlar,
sí,
no sé.
Sí, sí, sí. Amb això de ens hem d'estimar ha quedat una mica així, Carles, però sí, et dono,
bueno,
és veritat.
Però... Vull dir, tenir relacions socials, vull dir...
No es malinterpreti, eh?
Sí, no, penseu que fem ioga estrany,
De bon rotllo, eh?
Sí, bon rotllo.
Sempre, sempre de bon rotllo.
Sí.
Jo, vosaltres veieu que jo deixo que la gent entri i parli, perquè la classe és una classe on tu t'has de trobar primer de tot còmode.
Uh-huh.
Jo acostumo a veure-us a vosaltres quan entreu a classe, i jo tinc preparades les classes per després no tenir-les preparades. És a dir, igual que tu fas amb el teu guió, quan arribes el canvies completament. Jo faig el mateix. Jo tinc una classe que sé que no faré, però que jo tinc. És el meu mètode. Sí, sí. Quan vosaltres entreu i parleu amb mi, jo sé què és el que m'arriba, vale? Sí. La meva intuïció em diu què és el que necessiteu. Sí. I aleshores això no puc veure-ho si no tinc una interrelació amb vosaltres, si no tinc un intercanvi de paraules, de comentaris, de veure com esteu. Correcte. Per tant, si arribeu i us estireu a l'esterilla i no em digueu per res, tinc molt clar que esteu rebentats.
I si no podem parlar perquè el professor no s'enfadarà, no fluirem.
No sabré què és el que necessiteu, ni tampoc vosaltres sabeu què és, quin dia tinc jo, perquè com a persona humana que sóc també entro a la classe igual que vosaltres. Per tant, necessito aquest feedback per poder tenir clar, si puc dir-ho d'alguna manera, què és el que farem a la classe. És tan important aquests 5 minuts com tota la classe sencera, com poder parar i estar per una persona que està dient una cosa molt interessant i parar en aquell punt i xerrar del que està passant. Jo xerro pels descosits, per tant, la classe no serà en silenci, això ho tinc clar.
T'has trobat alguna vegada els dos punts? Un que vingui destrossat i l'altre que estigui molt a tope?
Sí, i el que intento és trobar l'equilibri entre què és el que necessiten, perquè una mateixa asana pot servir per una persona que estigui esgotada com per una que estigui passada de voltes, diguem, vale? Com una moto, sí.
Què és una asana? A veure, hi ha paraules allà que jo encara no he après gaire. No? El mudra, la sana, chimimudra... No.
Chinmudra.
El chichimimudra com a sonar.
Aquest miraré a veure si existeix o no i la setmana que ve el farem, Carles.
Vale, vale.
Fes el teu.
Busca'l a Google.
Que bo. Asana vol dir postura.
Vale.
Vale? Si jo a vegades us dic que així d'una manera així com bueno, de poder dir no fa falta que vosaltres sapigueu totes les paraules i quin nom tenen cada postura, si cada asana, però és curiós, sí, d'acord? Sí. Només per això sí que us ho dic. Em sé moltes, la majoria no me les sé. Però també em fa gràcia, bueno, per ser una miqueta més de ioga teòric, si pot ser, vale? Totes les, o quasi bé totes les postures, acaben en asana. Quan fem, per exemple, la postura sobre les espatlles, fem Sarvangasana. Quasi bé totes són així.
Ah, cada postura té un nom.
Cada postura té un nom.
Vale, vale.
Doncs aleshores, asana vol dir postura.
Vale,
sí, oposició. Per tant, moltes vegades tant faig servir una paraula com faig servir una altra. Depèn del que en aquell moment em ve de gust.
Molt
i ja
bé.
Està.
Ah, vale. Ja sabem una cosa.
Sí.
Ara, un tema així... A vegades m'he trobat amb alguns fisios o osteòpates que diuen que fem que el ioga es fa amb postures que són dolentes, que pot fer mal.
Sí.
Llavors, què hi ha en això?
Molta raó. I molta veritat. Sí, no, en cap moment... No es pot ser extremista ni en res, d'acord? Per tant, tinc molt clar que quan a tu t'ensenyen i et formen per ser professor, et donen doncs, una formació en moltes... postures, moltes asanes que hi ha. El teu sentit comú també t'ha d'ajudar a veure fins a on pots arribar o fins a on no pots arribar. Els fisios i els osteòpates tenen raó en que hi ha postures que són contraproduents per la persona. Això no vol dir que perquè les facis una vegada hagi de passar alguna cosa. Si la teva pràctica diària inclou postures que són molt de molta tensió, clar que pots fer-te mal. Però això pot passar fent fitness, fent bicicleta, pujant muntanyes, corregent, d'acord? Si no ens passem i entrem en l'equilibri, no passarà per res. Sí que és veritat que hi ha, moltes postures que jo no les faig a classe perquè considero que hi ha moltes altres que són molt millors i que no necessites posar el teu cos en aquest punt de tensió, de força.
Posar-lo en un límit que potser no cal.
No? Que no cal, no. És que no cal mai posar el cos en un extrem. Vaja, almenys des de la meva perspectiva. Per tant, sí, estic d'acord amb ells.
A part les postures, si les fas bé, reparteixes la força, no?
Clar.
Que a vegades, això també és un aprenentatge, no? Si ho fas d'una manera que no ho fas bé, no? Doncs no reparteixes.
Clar, i quan el cos està fent una...
Pots forçar.
Exacte, quan el cos està fent una postura, d'acord? Doncs és prou intel·ligent per saber que si el cos està en condicions bones, vale? En perfectes condicions, tota la força queda equilibrada. I si no queda equilibrada, el teu cos ja està preparat per fer-ho. Si hi ha una part del teu cos que no està ben exercitat, vale, ben fort, doncs necessita posar-la en d'altres parts del cos. I és aquí on fa que de vegades aquesta força estigui posada en parts del cos que té, en té massa i que ens podem fer mal, però sempre hem d'intentar tenir molta consciència sobre tot això, perquè la propera vegada seràs conscient de com has de fer-ho o de com no has de fer-ho i parar.
Clar, i fer-ho sense forçar, mica en mica, no? Molt bé.
Però els fisios i els osteòpates tenen molta raó, i a més, últimament és una cosa que jo me n'alegro molt, molts fisios i molts osteòpates... quan tens problemes d'esquena, tens problemes de moltes altres coses, et recomanen fer una disciplina d'aquestes característiques, tant si és el ioga com si és el tai chi o és el qigong. Vull dir que sí, són gent amb la que s'hauria sempre de treballar en conjunt.
I a les empreses també haurem de fer qigong quan comencem el dia a dia.
I ioga també.
Això
és. Sí, jo he de parlar... Jo he de parlar del que jo conec.
Farem una mica de tot, eh? Sí. Un dia una cosa...
Ah, exactament.
Molt bé, doncs bé, crec que t'has explicat molt bé, eh? Se't dona bé, això.
Gràcies.
I bueno, gràcies per venir, no?
A vosaltres per convidar-me.
I a tu per venir. Bé, i bueno, convidem a quedar-te la resta del programa. No sé ben bé de què parlarem, però ja podràs intervenir, si vols.
D'acord.
Vale?
Mm-hmm, molt bé.
Posem una cançó que és d'Amaral, que és Revolución, que això ja va molt al programa. Escoltem la cançó i llavors en parlem.
Todos los que...
Bé, és el dia de la revolució, eh? Ens hem de posar tots d'acord i revolucionar-nos ja. Ja toca. Eh que sí, Àngel?
Pues sí, la veritat és que sí, que toca ja una miqueta posar-nos a les piles, ser més conscients del que som fins ara, i és el que diem sempre, hem d'anar tots plegats cap al mateix cantó, ajudant-nos uns als altres, tenim més compassió pels demés i realment viurem molt més feliços.
Uh-huh. I tenir una cosa que és reconèixer el nostre poder i llavors assumir-lo i fer-lo servir. Que aquest és el problema. Molta gent, home, si jo sé que jo tinc el poder, per què l'haig de fer servir, no? Uh-huh. Bueno, vull dir, per què? Quina por, vull dir, quina por, i si m'equivoco, no? No és així, Rebeca?
Sí.
No sé què penses tu.
Doncs el que crec és que ser conscient de que tu en tu mateix ets una persona poderosa entén una cosa que és molt gran i que moltes vegades no estem preparats per assumir, i és que ets responsable absolut i total dels teus propis actes. I que tot el que facis, ara parlant també amb el tema del ioga, és kàrmic, és a dir, tens una acció i una reacció. Per tant, com més conscient ets del teu poder, més responsable has de ser fent-lo servir tant per tu com per projectar-lo cap enfora, a l'exterior. I aquesta responsabilitat de que no hi ha ningú més que sigui el culpable de tu mateix és molt gran i no és una cosa que sigui fàcil d'acceptar.
No pots culpar el sistema i altra gent, no?
No. I jo estic totalment d'acord amb el que dieu, perquè realment quan tothom s'apliqui aquestes coses veureu com canvia la vida, com canvia les relacions, com canvia totes les coses que estan succeint avui en dia, perquè realment si cadascú és responsable de la seva vida, no es fixarà en el que faci una altra persona. Serà realment el que ell vulgui viure en aquell sentit. No ho faran de dir, no, la culpa del que em passa és d'aquell senyor o de l'altre senyor. No, no, perdona, la culpa del que et passa és teva. Tu tens l'última paraula sempre, sempre.
Uh-huh. I si algú passa que no podies controlar, doncs mira, és el destí, és la teva vida, però com ho afrontis ja és cosa teva.
Ui, tant.
Si al final sempre tenim la paella pel mare.
Sempre no? Podem triar. Mm-hmm. Sempre podem ser els que tenim l'última paraula, encara que hi hagin coses a la vida que diguis això no pot ser veritat.
Sí.
Sempre triem nosaltres, sempre hi ha una opció.
Això no em pot passar a mi.
Sí. No té per què, sí, no m'ha de passar a mi.
No em pot estar passant.
Sí,
sí, sí, sí.
La negació, no?
En l'últim moment sempre tenim nosaltres el poder de poder triar.
I tant, que sí. I en aquest sentit és això, si estàs malament en un puesto, hi estàs perquè tu vols. Uh-huh. Perquè si no vols estar, marxa.
Bueno, o de vegades és com l'afrontes, sí. Aprendre a enfrontar-ho i llavors ja estaràs bé.
Clar, m'entens? Uh-huh. Bueno, és el que diem, és que totes les coses és el mateix. Quan un pren consciència de que tot el que li passa a ell és decisió seva, uh-huh. Després tot això canvia. Veus una altra realitat al teu entorn.
Sí,
el que passa
sí.
Que no només és aquest tema, aquesta paraula que a vegades ens és tan difícil d'assimilar, no? Que és la culpa. No és culpa, és només responsabilitat del que tu fas.
Sí, sí, sí.
No és fàcil, no? Tampoc hem dit en cap moment que sigui alguna cosa fàcil, però és alguna cosa satisfactòria quan intentes treballar i intentes veure que és veritat. Que
sí.
Sempre hauries pogut triar alguna cosa diferent, sempre hauries pogut veure les coses des d'una altra perspectiva i fer-ho així és el que et dona això, la consciència de saber que...
És un aprenentatge,
sí.
No? I llavors el que veig també que passa molt en tots els grups socials, ja siguin feines o empreses, o, bueno, feines o empreses és el mateix, vull dir, en famílies o en altres llocs, de vegades hi ha algú que té un ego molt alt o una necessitat molt alta de quedar per sobre i que ningú se li atreveix a parar-li els peus o a dir-li alguna cosa, no? De vegades passa. I allò queda una cosa enquistada i va seguint i seguint i seguint i allò no s'acaba, aquella situació... Hi ha com un desequilibri, perquè tothom ha de ser igual i tothom s'ha de poder parlar i relacionar-se i tenir una confiança. Llavors s'instal·len pors i històries i queden... I això no ho diguis, no? I llavors potser és el pas d'atrevir-se a dir el que pensem o dir-li, escolta, m'hauries de respectar, no?
No, però en aquest sentit no estic d'acord amb tu, Carles.
Digues.
Cadascú és com és. Clar, si una persona té aquesta manera de pensar o aquest ego tan superior, tu has de ser suficientment... conscient, en aquest sentit, d'aquella persona que tu no t'afecti com sigui. L'has de respectar amb ell, tingui els seus altibaixos o tingui la seva manera de ser. Tu potser seràs una persona més calmada i amb allò, amb aquella persona, tu tampoc li cauràs bé perquè sou perfils diferents i no per això hem d'anar jutjant. Cadascú Té la seva evolució, té la seva vida aquí, i tothom pot permetre's el luxe de ser com és.
No, jo no vull dir que no respectis la persona, no? Mm. I el que vull dir és quan aquesta persona està afectant i els altres s'estan deixant afectar i es crea una situació, no? I de por, i al final i els altres s'estan sent afectats, però... que han de prendre sí, no estar sí. afectats.
Estic d'acord amb tu, però per què et deixes afectar?
Clar, és que és això, clar, per què et deixes afectar, clar. No? I dic que de vegades et deixes afectar perquè calles, i que no vull dir que t'enfrontis ni, però vull dir, no et poses al mateix nivell, assumeixes una inferioritat.
Sí, sí.
Saps? Això passa.
I... A vegades no, el que no s'ha de fer és valorar la persona, sinó l'actitud. Dir-li, perdona, però aquesta actitud teva em molesta. Podries canviar-la quan et refereixis a mi, però no parlar amb ell com a persona.
Sí,
sinó
això.
L'actitud o la manera de parlar en aquell moment a mi em posa neguitós o em molesta. Sisplau, podries dirigir a mi d'una altra manera? Ja està.
Sí,
i no fareixes els sentiments de l'altre.
Clar, això és un molt bon punt, el dir-li, escolta, és que d'aquesta manera que m'ho dius o em mires, no em sento respectat, per exemple. Sí. Però això no passa, les coses es callen, no? És que es callen les coses.
Ser capaç de fer el que acabes de dir tu és estar en una situació de conèixer-te molt a tu i de demanar el respecte que tu et pots tenir a tu, demanar-lo als altres. T'estic sentint parlar, Carles, i el que crec que... Bueno, intento posar context a les teves paraules i veig que, si m'equivoco, és un tema molt laboral, sí?
Ah.
Molt de feina?
Sí, però...
Ho dic perquè a les feines, quan estàs treballant amb gent, tant sigui en grans empreses o no, les relacions personals són... No són complicades, són complexes, que és diferent.
Perquè a part hi ha la jerarquia, el sou...
Exacte, una persona que tingui una jerarquia, és a dir, que estigui en una posició alta en una empresa... té responsabilitats, vale? Que també és a dir, ell ha de ser responsable d'ell mateix, de la seva feina i de la feina dels altres. Per tant, jo, per exemple, tinc clar que el meu cap no serà mai el meu col·lega. Pot ser el meu col·lega quan jo fitxi i me'n vagi a fer un veure amb ell. Sí? Aleshores, aquesta manera de tractar-nos pot canviar o no, depenent si nosaltres dos el volem. Però jo tinc molt clar que si ell està en un lloc superior a mi, és per un motiu, i que ell té una responsabilitat que jo no tinc. Per tant, he de respectar aquesta banda i després he de veure quina relació, fins i tot personal, tenim de respecte, de dir, jo sé on estàs tu, si tu saps on estic jo, mentre tu i jo ens respectem en aquesta línia, tot sortirà bé. Què passa? Que les empreses, les relacions com les persones, són complexes i són com tubs d'assaig on sempre hi ha diferents tarannàs i diferents patrons, arquetips. Per tant, poder aquella persona que tu penses o creus que t'està matxacant cada dia és la persona perfecta que t'està fent adonar d'una manera de ser tu o d'una actitud que tu tens que, no, que poder no és bona per tu. I en aquell moment tu l'estàs veient com el monstre menys monstre que hi ha. Però si intentes veure'l com la persona que t'està donant peu a poder fer una feina que fins ara no havies fet, acabes veient que aquella persona t'està ajudant.
No, i és que...
Et canvia completament la perspectiva.
I tant que sí.
Parlo
sí?
també
I jo penso una cosa, que si fas una interiorització de tu mateix i realment estàs content amb la tasca que portes a terme, saps, tens ben clar quina és la teva funció dintre aquella empresa o en aquell àmbit de la vida, ho tens ben clar, cada vegada et donaràs més compte que et fixes menys amb els sous, amb la gent, amb la jerarquia, amb els empleats. No, perquè tu ja estàs centrat en el teu i ja t'aporta la felicitat allò. Clar, quan tu et coneixes i saps ben bé la teva funció en aquell lloc, cada vegada et fixaràs menys amb les coses i d'aquesta manera respectaràs més els altres. A mi va haver un exemple que em va ajudar molt, que quan tens l'ego una miqueta bastant elevat, facis una pregunta, i l'he fet a dos o tres persones i m'han donat la raó. Aquella empresa funcionaria amb 200 Carles o 200 Àngels o 200 Rebeques? És que no. És que hi ha d'haver una diversitat de gent que cadascú faci la seva tasca el millor possible? Doncs a partir d'aquí hem de respectar tothom.
I és que sento molt això de, sí, bueno, la feina, però és que el jefe està desquiciat, el jefe no sé què, vull dir, parlo en genèric per tothom que s'hi senti identificat, no? I de vegades és això que estem dient, que si el jefe no el respecta, pues, hauràs de fer tu el pas de respectar-te.
Però Carles, és problema teu que el jefe estigui desquiciat?
Clar, no.
Aquest no és problema teu, és que és d'ell el problema.
Sí, perquè quan tu te'n vas a casa teva, el jefe continua desquiciat i a tu...
A tu, per això.
mentre ella et pagui a final de mes.
Has de saber separar això. Clar. Si el jefe està desquiciat, tu saps com estàs tu. Si ell ve tu de males maneres, li pots parlar educadament i dir-li, senyor, si té vostè un problema o està malament, no ho pagui amb mi, perquè jo no tinc culpa que vostè estigui així. Parlar-ho d'una manera que tu et sentis reforçat i estiguis bé. M'entens? Que no et puguis acoplar el problema de l'altra persona, perquè no és teu.
Bueno, és el que anava, a superar les pors que tenim instaurades de jerarquia en la societat i amb qualsevol persona poder-li dir, és que això no m'agrada, en comptes de callar-te i baixar emprenyat, que és una cosa habitual que passa.
Jo crec que d'aquí no gaire, quan la gent faci l'exercici que crec que tothom hauria de fer, que és un creixement personal, tot això anirà marxant.
Tot això desapareixerà, sí,
ràpid.
Queden dos dies.
Sí, perquè ara estan canviant molts paradigmes, molts patrons, d'acord? Mm-hmm. Per tant, això que estàvem parlant dels jefes, t'has parat a pensar alguna vegada què és el que faries si el jefe fossis tu?
Clar.
Poder estaries més desquiciat que ell. Sí? Per tant, poder és una persona que està intentant portar endavant una empresa i que la porta com bonament pot i que les seves caboires, vale, els seus problemes, són els seus problemes perquè està intentant que allò funcioni tant per ell principalment, sí, com per a tu que t'està intentant donar feineta de pagar a final de mes. No? Per tant, és el que parlàvem abans. Si tu ets capaç de posar-te en aquella situació, després dius, ah, doncs, poder en la que estic, ja estic bé, perquè no vull assumir més responsabilitats de la que em toca perquè estic en aquest lloc i amb aquesta persona en quedat que jo estaré aquí i que ella estarà allà, jo tinc una feina i una responsabilitat que arriba fins a aquest punt i l'altra és cap a ell. Si jo el puc ajudar, l'ajudaré. Si puc intervenir, intervindré, però hi ha una part en la que jo no hi entro. Per tant, he de donar-li el valor primer que jo tinc com a empleat, com a treballador, i el valor que té ell com a encarregat, com a jefe, però es necessita també tenir molta comunicació en això i ser capaç de dir, escolta, jo sé que sé que t'està passant, que sé que estàs que tens problemes, que estàs amoïnat, però bueno, no portes els teus problemes. Si ha de ser que en projectes alguna cosa que crec que no és beneficiosa per mi, doncs t'ho diré, si no, doncs...
I moltes vegades també hem de pensar que potser una persona està desquiciada, però no està desquiciada amb tu, sinó està desquiciada amb un problema que té ell puntual i tu has passat per allà per casualitat o no, i s'ha descarregat sobre tu, però millor tu no ets el foco del problema. Simplement t'ha agafat i s'ha desfogat en tu, però no vol dir que tu hagis sigut el problema. M'entens? A vegades hem de diferenciar una miqueta i ficar-t'hi a la pell dels altres.
Que no és un tema personal,
clar,
també.
Clar. Normalment no sol ser mai un problema personal, perquè si és un problema personal, suposo que ja som grandets, que ve la persona i et diu, oita, tinc això amb tu i aviam com podem fer-ho per solucionar-ho. M'entens?
D'això es tracta. Molt bé. En els últims dos programes hem posat un àudio de la pel·lícula V de Vendetta i ens falta el tercer, que el tercer parla de una pel·lícula molt sobre una societat que hi ha un govern feixista. Doncs el tercer hi ha un policia que comença a pensar, ostres, i si el govern que tenim es presenta com el salvador i va ser ell el que va fer tot allò, no? I bé, posem l'àudio i en parlem breument.
Ataque biológico. El virus del Senmeri mata a 178 personas. Tres aguas infectada. Epidemia. Disturbios. 80.000 muertos.
Buenos días, inspector. ¿Qué madrugar? Pasa. No tiene buen aspecto, señor.
Quiero hacerte una pregunta, Dominic. Me da igual si me contestas o no. Solo quiero decirlo en alto. Pero necesito saber que esta pregunta no saldrá de este despacho.
Claro, por supuesto, inspector. Es por el terrorista.
No.
Pues, ¿qué es? ¿Qué pasa?
Lo que quiero preguntarte guarda relación con el Senmeri y con Tres Aguas. La pregunta que me ha mantenido despierto las últimas 24 horas, la pregunta que quiero hacerte es, ¿y si el ataque biológico más horrible de la historia de este país no hubiera sido obra de extremistas religiosos?
No lo entiendo, es artículo sabido. Les cogimos y confesaron.
Y fueron ejecutados, lo sé. Y tal vez eso fue lo que pasó. Pero veo esta serie de sucesos, estas coincidencias, y tengo que preguntarme, ¿y si no fue así? ¿Y si alguien propagó ese virus? ¿Y si alguien mató a esas personas? De ser así, querría saber quién fue.
Claro.
Aunque trabajara para este gobierno, esa es mi pregunta. Si nuestro propio gobierno fuera responsable de lo ocurrido en el St. Mary y en Tres Aguas, si nuestro gobierno fuera responsable de la muerte de casi 100.000 personas, de verdad querría saberlo.
Bé, aquest àudio parla, no?, d'un govern que igual ha estat ell el que ha creat uns atacs terroristes per després arribar al poder i tenir el gran poder. I això s'ha demostrat en la història que ha passat. Va passar, es diu que amb Hitler, inclús recentment amb Putin, o a Itàlia també, em sembla Mussolini, doncs crear un grup ideològic que està en contra el teu, doncs crees un grup terrorista o el facilites per després atraure tot el poder cap a tu, no? O ficar la por en la gent. Inclús, bueno, el dia de les conspiracions ja vam parlar de l'11 de setembre, d'Estats Units i d'altres grans atemptats o maniobres, no? I bé, aquesta pel·lícula doncs mostra aquest tema, no? Llavors, bueno, és important posar-ho perquè estem en un moment delicat i si passa qualsevol cosa, que la gent estigui atenta, perquè no tothom és... no tothom al poder es mou per amor a nosaltres, i això ho estem veient cada cop més, no? I la maldat pot arribar a extrems molt grans. I, bueno, passar moltes coses, però en principi crec que ja no passaran gaires més, o cap més. No sé què en penseu.
No ho sé. No sé el que passarà. Saps què passa? Que és el que t'he comentat moltes vegades. Soc una persona que visc bastant el present i el futur, com sé que quasi bé ningú el pot saber del cert, que ho has d'anar descobrint tu mica en mica, pues, afrontarem el que vagi vinguent. És que no hi ha un altre.
Bueno, jo més que res, que si ve algú que sapiguem identificar, que potser no és el que ens mostren.
Sí, sí. I si l'identifiques, què faràs?
Bueno, poder no caure en la trampa, no? O en l'engany, o el que vulguin vendre com a solució. D'això es tracta. No, no.
Vale, ja m'ho passaràs.
Passaré? O què? Ja,
no el que tu creguis que ha de passar.
No, jo no crec que hagi de passar res. Vull dir, és com quan la gripà, no? Saber, sí, sí, ser capaç d'entendre que allò era un negoci, no? Doncs saber no caure en aquestes trampes. Vull dir, anava per aquí.
Correcte.
Molt bé.
Jo crec que la manera de veure la situació de l'Àngel és molt assenyada, diguem, o molt equilibrada, perquè realment el que hem de fer també és viure el dia a dia. El que sí que és veritat que estem en una situació en la que cada vegada més ens estem adonant de que ens informen, no som informats realment del que els estaments més alts volen que nosaltres sapiguem. I aquesta, quan hem viscut una situació uns anys, vale, enrere, en què tot era bonança i tot era maco, era fàcil poder creure el que ens veien en nostres ulls, el que, per exemple, la televisió o la ràdio ens volia dir. Ara aquesta època de bonança ha acabat i com abans, almenys és la manera com crec que hauria de ser, com abans tinc ben clar que no tornarem a ser ni a estar mai més com en aquella època, i això no vol dir que sigui dolent, jo crec que és bo en molts aspectes. Si tenim en compte que això és així, hem de ser prou conscients de poder dir, o de poder qüestionar-nos, si més no, el fet de que no tot el que ens diuen i el que ens ensenyen és pur 100%, o és cristal·lí, o és clar 100%. Quan la gent està malament econòmicament, quan la gent està malament socialment, quan la gent està malament personalment i té una crisi a tots nivells, totes aquestes preguntes, aquestes qüestions són molt fàcils de que t'arribin. I poder qüestionar-te absolutament tot des de la teva pròpia persona, com sempre diem, què és el que faig aquí en el món, o arribar a qüestionar qui ets tu per dir-me que el meu país anirà d'aquesta manera si no sé que no m'estàs donant totes les claus ni totes les pautes ni tots els punts ni tota la informació per poder dir què és el que està passant i per què. I perquè jo crec que molta gent es plantejarà i li dirà els que estan a dalt de tot. Per què jo he de fer això? Explica'm el per què. Dubtarà de, o es qüestionarà. Explica'm què. Per què he de passar per aquí? Per què tu em dius que això és així? Per què tu ho dius o perquè em pots demostrar que això serà el bo? Crec que això ha de passar.
Jo crec que personalment que anirem a un canvi i serà un canvi positiu,
sí.
Perquè al llarg de la història sempre hem anat evolucionant. Clar, aquestes crisis o aquestes períodes de transició, totes les èpoques les hem passat. I ara, en un món tan tecnològic i tan avançat, anirem cap a una banda que jo la desconec, però penso que serà una evolució per nosaltres.
Doncs
i jo confio que sigui positiva i ens l'agafem amb positivisme i endavant, el que vagi vinguent, anar-nos adaptant, anar a veure les noves tecnologies, noves eines que es vagin introduint i anar-nos adaptant, ja està. Perquè, com diuen, també hi ha una frase que realment no viuen els que són forts o els més intel·ligents, sinó els que més s'adapten als canvis.
Doncs bé, se'ns acaba el temps. Tu, Àngel, has portat una frase,
sí.
Una frase en consciència, sí. Si me la pots dir.
Sí, home.
Que és del teu llibre.
Sí.
Que a veure quan el publiques.
Estic treballant.
Passa
que tot arribarà al seu, quan hagi d'arribar.
Molt bé.
Sí, sí. És una frase d'en James Allen que diu així: "Somos hoy lo que nuestros pensamientos nos llevaron a ser. Mañana seremos lo que nuestros pensamientos nos lleven a ser."
Molt bé.
És una frase per reflexionar una mica.
Sí, sí, una frase bastant correcta.
Que si reflexionem, si només tenim pensaments negatius, podeu pensar una miqueta al futur que ens depararà una mica. Val més canviar una miqueta el xip i buscar una miqueta el bo de la vida. No només veure el dolent, sinó també... hi ha vida a part de el que ens volen transmetre, que tot és dolent, tot és crisi, tot és on... hem de buscar també l'equilibri nostre, les nostres aficions, el hobby, el més important de tot, la família, la gent que ens estima, i realment viure, buscar la felicitat i estar bé amb nosaltres mateixos.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquest missatge. I bueno, gràcies, Rebeca, per haver vingut avui.
A vosaltres.
Ens tornarem a veure,
sí,
suposo.
Sí.
I bé, doncs bona nit a tothom. Ens deixem amb una kizomba, que bueno, la setmana passada vam posar una, avui una altra.
Avui t'ha donat per les kizombes, no?
Sí, és que és molt romàntic, no? I t'has a punt. Ja canviarem.
Pues vale, bona nit, Carles, vinga, bona nit, Rebeca.
Bona nit.
Saber se estou contigo quando precisas de mim. Parece ser uma escuridão quando sei que estás a mentir. Se não sentes o que eu sinto, então por que que mentes assim? Eu te venero, que és tu quem eu quero. Preciso de ti. Sinto a tua falta. Te esqueças, não chores por nada. Confia em ti. Confia em mim. Era mais que mentira. Tudo te seria mais perfeito. Te fazia tudo para vos. Te vivia minha vida